RAC més 1 i Sexy Dream 1S us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Els que teniu canalla a prop, sabríeu com respondre en una situació com aquesta?
Tinc una nena de 6 anys i un de 3, i l'altre dia estàvem sopant tots quatre i de sobte va preguntar la nena: mami, què vol dir follar-se?
Avui a La revolució sexual volem saber com parlar de sexe amb la canalla.
Com els expliquem què és la sexualitat? En quin moment estan preparats per entendre-ho? I què hem de fer, per exemple, quan es toquen els genitals, si és que hem de fer alguna cosa? I si es toquen entre ells?
En parlarem amb Elena Crespi, que és sexòloga, psicòloga i autora dels llibres Habla con ellos de sexualidad, de Lundberg, i Parlem de sexe a casa, d'Eum Editorial. Dos llibres que expliquen com parlar de sexe amb la canalla i que, per cert, podeu comprar al web sexydream.es.
Elena, benvinguda a La revolució sexual.
Moltíssimes gràcies, jo encantadíssima d'estar aquí.
Elena, escoltàvem que una nena de 6 anys li preguntava a la seva mare: mama, què és follar-se? Què han de respondre pares i mares quan es troben en una situació així a casa?
La tàctica de dir tu què creus que vol dir o què t'han explicat que vol dir és fantàstica, perquè si no, nosaltres ja ens comença a pujar la suor pensant tot el que li hauríem d'explicar, i de vegades ells et diuen: ah, m'han dit que és això i allò. I llavors és quan tu pots acotar una mica més la teva resposta. Per tant, els hi podem retornar: vale, tu què t'han explicat, què t'han dit o què creus? I llavors els hi podem dir: doncs mira, si és això i a més, doncs també són moltes altres coses, val? El més important no és tant quina informació donem, sinó amb quin vocabulari, quina naturalitat els hi donem. Si tu li dius: tu has sentit això? Molt bé. Això que tu t'han explicat, doncs, que té a veure amb els genitals, doncs és un joc sexual i a més es pot fer amb carinyo, amb amor, i es fa perquè la gent té ganes de passar-s'ho bé. Es pot dir així tranquil·lament.
I com es comença a parlar de sexe? És a dir, quines paraules hem de fer servir? Com els hem d'explicar si, per exemple, no en saben res o en saben poca cosa?
I en quin moment, clar.
No hi ha una edat, però sí que és cert que, vulguem o no, ja estem fent educació sexual des del minut en el que neixen. Sempre que pensem en quan començar a, estem parlant en una conversa sobre sexe, sobre temes explícits, val? I sobre temes com molt de sexualitat compartida. Però l'educació sexual és molt més que això. Llavors, els hi podem parlar amb tota la naturalitat del món de com són els seus cossos, ja no només els seus genitals, que també, com és tot el cos, anomenar les coses pel seu nom, que vegin, per exemple, doncs, si hi ha alguna persona de la família que menstrua, doncs veure, doncs, no?, com tinc la menstruació, com em canvio la copa, la compresa, el que sigui. Inclús avançar-nos, no esperar que ells ens preguntin com es fan els nens. Els hi podem explicar nosaltres. No cal utilitzar noms tècnics perquè s'embolicaran, depèn de l'edat que tinguin, però la canalla amb 2, 3, 4 anys ja poden saber moltes coses sobre la reproducció, vinculada també als efectes, no només als temes purament biològics. És a dir, que no hi ha una edat, sinó que ja comencem amb temes d'educació sexual des de minut zero, passant pel que ens passa en el nostre cos, no?
Yo tengo un hijo de 6 años, intento forzar cuando tengo la regla, que lo vea, que lo normalice, le cuento que estoy más sensible o cosas así, para que normalice la regla como algo normal, ya que eres un niño. Y luego, por otro lado, intento en situaciones, a lo mejor en las que se toca el pene o cosas así, pues sobreponerme a ese tabú y entender que es algo normal y intentar explicárselo.
Parlaves, Elena, d'anomenar les coses pel seu nom. És important, suposo, no fer servir paraules com patateta, coseta, tot això.
Exacte. És important perquè no ho fem amb la resta de parts del nostre cos. Llavors, quan només ho fem amb les zones més genitals, estem donant el missatge de això és diferent i no estem naturalitzant la nostra genitalitat al mateix nivell que un nas. Clar que llavors podem utilitzar sobrenoms, perquè a vegades el nas, els ulls, les orelles o els peus també els anomenem d'altres maneres, però quan els hi ensenyem com es diuen, no diem una altra cosa que no sigui peus, nas, cap, mà. Per tant, amb els genitals ha de ser exactament igual. El nom principal que han de prendre és el nom real que tenen les coses.
Com fas aquesta conversa? Però on comences? Tal qual, de la vulva i el penis i no sé.
Sí, i tant. I de fet, es pot aprofitar qualsevol oportunitat, qualsevol conte on hi hagi un embaràs, dibuixos on aparegui un germanet petit. Ja no aprofitar, sinó també comprar nosaltres contes que hi hagi tot això i explicar-los-hi, no? Tu saps com es fiquen els bebès dins de la panxa? O per on surten i que es normalitzin, al igual que veuen que el menjar l'introduïm per la boca, doncs poden saber que la canalla es fa doncs, a través del penis o de la vulva, val? I que creixen dins de la panxa i que llavors surten per la vulva. Sé que hi ha gent que potser ara s'escandalitzarà al sentir-ho, però no s'escandalitza a l'hora d'explicar a la canalla això, no? Que el menjar es fica a la boca quan aprenem a menjar, no? Per tant, entenc que vivim en una societat on el sexe ha estat i està sent molt tabú, però hem de començar a naturalitzar-ho perquè, si no, ja estem ensenyant que tot això és molt, molt diferent i és molt tabú, i això és el que no ens interessa. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves.
Com ho fas per evitar aquestes situacions com de vergonya, no? De que quan treus el tema als nens com que els hi fa vergonya a vegades. Com ho fas perquè sigui un tema natural i normal?
Si tu a casa, des de petits, la teva canalla t'ha vist a tu despullada, han vist el pare, l'altra mare, despullats per casa, vivint els cossos amb naturalitat, amb normalitat, tenen molta curiositat per veure com funciona tot, si et veuen fer pipí, saben per on surt, si et veuen doncs menstruar i els hi expliques amb tota naturalitat, tot això ja és sexualitat. Per tant, arribarà un moment en el que podràs parlar de reproducció, podràs explicar-los que els seus genitals fan pessigolles, i ja ho sabran, perquè des de molt petits que ho saben. Si tu tot això ho abordes amb naturalitat, a mesura que es van fent més grans, doncs també altres situacions es viuran amb una mica més de naturalitat. La vergonya hi serà, no estan aïllats de la societat, i la societat ens ensenya una sexualitat que encara és molt tabú, però podem parlar-ne. És normal que et faci vergonya, no ens n'ensenyen gaire de tot plegat, però és important que en parlem. Nosaltres et donarem suport. Les famílies hem d'estar a l'alçada i hem de donar suport a tots els descobriments sobre sexualitat que faci la nostra canalla, tant a nivell individual com compartit, perquè prou difícil és, com perquè sobre la família et giri l'esquena, no?
Clar, un altre dels moments que es produeixen a casa és quan es toquen, quan els nens petits, clar, i les nenes són petites, es toquen molt sovint. Com has de reaccionar? Sí. Perquè una cosa és que ho facin a casa en la intimitat, perquè també han de saber, potser, que és una cosa íntima, i una altra cosa és que ho facin al carrer, que es produeixi una situació incòmoda al carrer, al parc, a la plaça.
Jo tinc tres filles de la mateixa edat, tenen 6 anys i mig. S'oloren el cul, es xupen la vulva, jugant a un joc que es diu el joc de la vulva i que és que es masturben l'una a l'altra. Quan hi ha aquestes situacions, no sabem què fer. I a on posar el límit i com posar-lo.
Estaban jugando, empezaron a darse besos, a tocarse el culo, y en un momento uno de ellos se pone de cuclillas y empieza a chuparle el pene al otro. El primer impulso que nos salió es como fregarles, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? Pero nos controlamos. Y yo creo que en eso estuvo bien que no reaccionásemos porque tampoco fue más, no fue nada más.
¿Com hem de reaccionar quan es toquen? Quan d'intervenir i quan no cal?
Sí que sóc molt agosarada quan dic això, però de bones a primeres jo diria que no cal intervenir mai. A casa, per exemple, és un terreny on si tu més o menys has llegit sobre això, saps que és normal, per tant, potser t'és fàcil, doncs, o relativament fàcil, perquè sempre fa com cosa, veure com la teva canalla es toca els genitals, perquè ho visualitzem com algo molt pornogràfic, Però pot ser que tu a casa siguis capaç de no dir-los res, o al contrari, inclús a dir-los què tal, tu estàs passant bé, fa pessigolles això, I riure i normalitzar-ho. El problema ve quan hi ha més persones al davant, no? Quan estàs en família, amics, no? Que per la vergonya que tu passes i per les males cares de les altres persones, doncs fixeu-vos què fem, les famílies, en lloc de girar-nos i parlar d'adult a adult amb l'altra gent i dir, és que això forma part del seu desenvolupament psicosexual, és completament normal, és exploració, és curiositat, no és masturbació. Jo no li poso l'etiqueta masturbació perquè per mi la masturbació implica un acte conscient que allò és explícitament sexual i la canalla amb 3, 4, 5 anys no tenen consciència. Però en lloc de parlar i tenir una conversa d'adult a adult amb avis, amb tietes, amb amistats, ens girem cap a la criatura i li diem, això no es fa aquí, això ho pots fer en la teva intimitat. Però és que la seva intimitat l'està construint i no se sentia amenaçada en aquell moment. Per tant, nosaltres li estem imposant que elabori un altre concepte d'intimitat perquè altra gent s'està incomodant. O sigui, que aquí ja comença a veure que és diferent que s'estigui tocant l'orella en un dinar familiar que s'estigui tocant els genitals. És molt difícil, això que estic dient, sé que és molt difícil, però en lloc d'interpel·lar a una conversa adulta, doncs censurem una conducta infantil.
Però no ho han d'entendre, o sigui, ells ho entendran, maduraran a poc per entendre que tocar-se els genitals quan siguin més grans i és una cosa d'intimitat que no poden fer davant de la gent en un dinar.
I tant que ho aprendran. Ho aprendran, però sí que tu pots tenir una conversa amb ells a casa quan ja no hi hagi la situació amb la que la gent estigui al davant, llavors tu li pots dir, t'hi fixes
passa és que a vegades la gent no se sent còmoda quan passa això i llavors en podem parlar. Però en aquell moment on la criatura sent que no està fent res dolent, si li censurem, a més hi ha un impacte emocional i llavors entendrà que no està fent algú bé i s'emportarà a la sensació de tabú. Quan tu tens una conversa i pots parlar-ne tranquil·lament a casa, llavors és diferent perquè ho inclous en la conversa. Però ho entendrà. No sé quants casos coneixeu de persones de 15 anys que es masturbin el dia del dinar de Nadal davant de tota la família. O sigui que el concepte d'intimitat sí, l'acaben integrant, no? Mica en mica quan ho van veient, no?
I si en lloc de tocar-se ells mateixos es toquen els uns als altres, en quins moments hem d'intervenir o no cal que intervinguem?
La idea seria més o menys la mateixa, eh? No intervenir sempre i quan sigui, doncs, entre igual l'edat. Un fill o una filla teva ha convidat a tres amiguets a casa i de cop i volta els dius, bon, que us porto el berenar, entres a l'habitació i els veus que estan jugant a explorar-se, mirar-se, tocar-se, no? O llepar-se, com alguns casos que hem sentit. El comentari de, ostres, esteu jugant, us ho esteu passant bé? Sí, tothom té ganes de jugar aquest joc? Sí, doncs vinga, doncs us deixo el berenar aquí, quan acabeu us renteu les mans i a berenar, no? Ja està. Sé que també és agosarat. Per què? Perquè quan nosaltres entrem en una habitació i veiem a canalla jugant, a explorar-se, a tocar-se, el primer que ens ve al cap és aquesta imatge pornogràfica. Però no ens hem d'oblidar que la canalla ho fa des de la curiositat, des de tu què tens aquí, deixa'm tocar això, o deixa'm mirar-te això d'allà. Ho fan des de la curiositat i la innocència més purament infantil, no? Llavors sí que jo sempre convido a parlar-ne després. Què tal, com ha anat el joc? Escolta'm, i tu saps si amb els teus amiguets els agrada jugar això? Perquè així estem començant a incorporar altres conceptes com el consentiment. I llavors, a més, podem dir, escolta'm, això està molt bé que pugueu jugar vosaltres si tothom té ganes de jugar, però si mai ve algú més gran o una persona adulta, aquests jocs ja no són per fer amb aquestes persones. Si mai veieu que algun adult vol jugar amb vosaltres, ens ho podeu explicar. I aquí estem fent prevenció de l'abús sexual infantil i l'estem fent d'una situació quotidiana que ens hem trobat d'un joc d'exploració infantil.
D'això mateix volíem parlar dels abusos. Què és el que s'ha d'explicar als infants per intentar que no siguin víctimes d'abusos i quines eines els hem de donar?
Hem de fer tot el contrari que ens han ensenyat a fer fins ara. Fins ara ens han ensenyat a callar, a no dir res per por, i és tot el contrari. Si jo a la meva canalla els hi ensenyo com es diuen els seus genitals, els hi explico com funcionen, han vist els meus, els hi explico que aquestes zones fan pessigolles, que segurament ja ho han descobert, i que està molt bé que puguin jugar, i que en algun moment, doncs, si veig que juguen amb amigues o amb amics, doncs és important que tothom tingui ganes de jugar, llavors jo aquí li puc explicar. Si algú et vol tocar, si algú vol que el toquis i és algú més gran, es parla d'una diferència de 5 anys, no?, per començar a parlar d'abús sexual infantil, és a dir, que si tens una criatura de 5, doncs algú de més de 10 anys... doncs que vulgui jugar amb tu, no? Pots dir-li del curs tal, no? Si algú del curs tal vol jugar amb aquestes coses, doncs tu li pots dir que no et ve de gust. Si hi ha algú de la família, algú que sigui amic i que sigui més gran, mestres que volen jugar amb el teu cos, volen tocar-te, volen que els toquis, doncs no ho has de fer, no cal que ho facis i ens ho pots explicar a nosaltres, d'acord? I això ajudarà aquella criatura a definir què és correcte i què no quan intervenen persones més grans. I tu li estàs dient, i m'ho pots explicar, que jo estaré al teu costat. Per tant, li estàs dient, i jo t'ajudaré. Per tant, explica-m'ho. Però, a més, nosaltres, com a família, si parlem d'això allà on anem, estem sent agents de prevenció també de l'abús sexual de la nostra canalla. Perquè l'última cosa que vol una persona que és abusadora és ser descoberta. Si jo parlo d'aquestes situacions, parlo de que amb la meva canalla els ensenyo una bona educació sexual, que faig prevenció de l'abús sexual infantil, si al voltant, perquè malauradament molts abusadors estan en el nucli familiar, el nucli proper, em senten, saben que si jo ho descobreixo, el denunciaré. Per tant, potser s'ho pensarà dos cops abans de fer un pas, com el d'abusar d'una criatura.
I hi ha una altra situació que totes les famílies han vist, o que ha vist tothom sovint, que és obligar els nens petits a fer petons i abraçades. Fes una abraçada, fes un petó. Això és un error, obligar a fer això?
Sí, sí, és un gran error per molts motius. Primera, perquè representa que nosaltres hem d'ensenyar a la canalla a ser assertius i que la seva voluntat és important, però llavors els hi neguem, els estem enviant un missatge molt contradictori. Per exemple, quan estem fent prevenció de l'abús, doncs els estem dient, si tu no vols, ningú t'ha de fer res que tu no vulguis. vulguis. Però llavors l'obliguem a fer petó a aquell tiet, aquella tieta, aquell amic, aquella amiga, que potser no li ve de gust. Estem enviant un missatge a la inversa i això és contraproduent, perquè la canalla llavors se'ls hi creuen les idees i no saben a què han de fer cas. Però és que a més hem de respectar les emocions de la nostra canalla. Nosaltres, com a persones adultes, hi ha dies que estem més carinyoses, hi ha dies que no, hi ha dies que necessitem abraçar, hi ha dies que som com gats, no?, i ens apartem. Doncs la nostra canalla també, i hem de respectar els tempos emocionals que tinguin. Per tant, preguntar, et ve de gust fer un petó? Vols fer una abraçada? I si diu no, entenc que és més fàcil obligar una criatura a dir, doncs no, fes una abraçada a la tieta abans de que marxi. Ens sembla que és més fàcil això en lloc de girar-nos i dir-li a la persona adulta, escolta, mira, que avui no li ve de gust, no li tinguis en compte, perquè llavors juguem amb el xantatge, eh? Moltes vegades les persones adultes, no m'estima perquè no m'ha volgut fer una abraçada, un petó, no és que avui no té el dia, avui no li ve de gust, no pateixis, però un altre cop dirigim-nos, per favor, a la persona adulta en lloc d'increpar a la criatura petita.
Quan els meus fills teníem 8 i 6 anys, el meu marit i jo ens vam dutxar junts i a la sortida vam trobar una nota a la porta de la dutxa que deia per què us heu dutxat junts, és a dir, que ja s'oloraven alguna cosa allà.
Una altra situació que moltes famílies s'han trobat és això que entren les criatures a l'habitació i t'enganxen en plena acció. Què és el que has de fer i com expliques el que estaves fent sense que s'espantin i sense que ningú se senti malament?
Mira, perquè no s'espantin potser és més important tenir present què no s'ha de fer. El que no pots fer és, de cop i volta, que sembli que hagi entrat un monstre a l'habitació, no? I... no hi parar de cop, no hi cridar, vés-te en marxa, no miris. Això no és gens recomanable. És a dir, si de cop i volta entra la teva criatura al llit i tu estaves allò, pues, jo què sé, amb una pota alçada i mirant para no sé d'onde, te'n mires i dius, ei, ens has enganxat aquí jugant. Què necessites, carinyo? Tinc set, vull no sé què. Vale, doncs vinga, anem. Sé que és una tallada de rotllo considerable, però noi, hem d'atendre les necessitats de les nostres criatures, que per això les tenim. I què estàveu fent? Doncs mira, estàvem jugant, ens estàvem tocant, ens estàvem fent pessigolles i ens estàvem estimant moltíssim. I si et demana més coses, li contestes amb un vocabulari que entengui, i si no demana més, perquè sovint, quan nosaltres responem, la canalla fa algo que és apassionant, que és, ah, vale, ja està. I aquí estem fent una gran educació sexual normalitzant que les persones adultes també ens fem pessigolles, per favor, clar.
A casa s'ha de parlar obertament de la masturbació, de donar-se plaer a un mateix, de com es pot fer, o només si ho pregunten, o com s'ha de plantejar?
Completament a favor de parlar-ne, perquè la nostra canalla ho fan, es toquen, s'ho passen bé. Depèn de l'edat, pots utilitzar la paraula pessigolletes, conèixer, donar-se plaer, i potser la paraula masturbació, doncs en el moment el que creguis que ho pot entendre. Però sí, sí, completament a favor de que tu en parlis. De fet, si tenim a casa una criatureta que tingui un penis, pel fet de tenir un penis, com que és una part externa i és molt visible, s'acabarà masturbant, sí o sí. Jo no he conegut mai cap persona que tingui un penis entre les cames i no s'hagi masturbat mai. Però què passa si la personeta que tenim a casa té una vulva? L'educaran per ser una nena, perquè no es miri, perquè no es toqui, a més els genitals estan amagats. Encara és més important que les nostres nenes els hi ensenyem que es mirin els genitals, els hi podem regalar mirallets. Amb els nens també, mal, però ells ja es miren, ja s'exploren. Les nenes no. Per tant, és super saludable que puguin veure els seus genitals a través d'un mirallet. O sigui que això ja dona peu a anar parlant, doncs, de com ets, quines pessigolles et fa això, quin plaer et pots donar amb això, i incorporar el tema de la masturbació en la conversa amb tota la naturalitat del món.
I per acabar, Helena, et volem preguntar quines poden ser les conseqüències de no parlar de sexe a casa o de no tenir prou confiança per parlar-ne, perquè per molta gent de la nostra generació això ha estat així, ha estat un tabú, d'això no se'n parla i fem veure que no existeix.
Una de les pitjors conseqüències que a mi se m'acut és que la nostra canalla li passi algo greu i no compti amb nosaltres per demanar-nos ajuda. Que sentin que a casa no som un pilar fonamental per ajudar-los. L'altre, que també crec que és força greu, és que en el fons acabaran incorporant aquesta sexualitat masclista que hem après, que és una sexualitat que sobretot l'hem après perquè el màxim guanyador del joc sigui el penis i la persona que va enganxada al penis, majoritàriament un home cis heterosexual. Per tant, ens trobarem amb una sexualitat que no és respectuosa amb totes les persones que juguen, amb un model normatiu que no representa la realitat, amb unes exigències de joc que moltes vegades és violent, mal, i on el plaer femení, evidentment, no es té gens en compte. Per tant, per mi aquestes, així ràpid, serien les dues
pitjors seqüeles del no parlar de sexe a casa.
Doncs Elena Crespi, sexòloga, psicòloga, terapeuta de parella i autora de llibres com Habla con ellos de sexualitat o Parlem de sexe a casa, dos llibres que podem trobar a sexydream.es. Gràcies per aquesta estona amb la revolució sexual.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
I en propers capítols parlarem de com la pornografia està entrant cada cop més a la vida dels nens i adolescents i quines conseqüències pot tenir.
La revolució sexual, amb el suport de sexydream.es.
Perquè li dieu figa, xona, xirri, xixi, poma, pataqueta o foradet. Si té un nom ben concret. Perquè li dieu carxofa, brioix, putorro, bandufa, petxineta, perrus i xumina.
I per acabar, ja que hem parlat d'educació sexual, dues opcions de petites joguines o figures de ganxet en forma de genitals.
En primer lloc, apunteu Mr. Calavera. Ens han agradat molt els seus ninos i nines de drap amb genitals intercanviables, masculins i femenins. Una manera d'explicar la diversitat de cossos i de persones. També hi veureu pits en miniatura que poden ser, per exemple, clauers. Ho trobareu tot al perfil d'Instagram @mr-calavera.
I la segona opció són els dissenys de Dimna Camacho, genitals i altres parts del cos fets a mà de ganxet, penis, vulves, pits, clítoris i també una representació de com funcionen, per exemple, la gestació i el part. Els trobareu al perfil d'Instagram @dimnadesigns.
Ja ho sabeu, salut,
bon sexe
i prou de paraules, jo.
RAC més 1 i sexydream.es us han ofert La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Juga amb la imaginació, amb els sentits. Juga amb sexydream.es. Joguines eròtiques, kits eròtics per compartir, llançaria. Descobreix una pila d'idees sexis i atrevides a sexydream.es. Rebràs la teva comanda en menys de 48 hores. Embolicada amb total discreció. Entra a sexydream.es i fes volar la teva imaginació.